La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Molt bona tarda, és dijous 30 de març, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, el programa de la Ràdio en Català, que és a punt de marxar de vacances. Tranquils, he dit a punt. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques Pau Canyes, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amono, José.
La Caravana, amb Joan Trills.
I ara, si un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravé?
Avui aquesta secció es vesteix de blanc per parlar del casament entre Rosalía i Rauw Alejandro. Voleu saber quins són els primers convidats confirmats? Doncs quedeu-vos, perquè en uns minuts us explico això i moltes coses més a la caravé de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia escalfarem motors per l'arribada de Setmana Santa i us preguntem, sou dels que organitzeu hora per hora els vostres viatges o preferiu anar sobre la marxa i improvisar? Avui la nostra experta del dia, Clara Massons, organitzadora professional, ens donarà consells per organitzar-nos millor.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Aviam una cosa. Aquest dijous deixem aparcats els debats sobre les municipals per centrar-nos en una altra qüestió, i és que s'ha tornat a produir una malaurada i nova agressió sexual grupal a una noia de 17 anys i de nou al Centre Comercial Màgic de Badalona, tot just després que fa unes setmanes ja se'n denunciés una altra a una nena d'11 anys. Només cal googlejar agressió sexual perquè les primeres entrades siguin notícies com: detenido un trabajador de un museo de Badalona por agresión sexual a 4 menores. Un joven de Barbastro se enfrenta a la Audiencia Provincial de Huesca apenas que suman 25 años de prisión por agredir sexualmente a la que era su novia cuando ella tenía 15 años y él 23. Una menor relata 3 episodios de agresión sexual de su tío en Gran Canaria. O la Policía Nacional investiga una supuesta agresión sexual de 3 menores a una joven de 16 años el pasado viernes en un parque del municipio alicantino de Petrer. Totes aquestes notícies han passat només en unes hores de diferència. Com a mínim i com a societat, ens hauríem de preguntar què coi està passant.
I és per això que avui en volem parlar de tot plegat amb la psicòloga experta en violències masclistes, Alba Alfageme, i amb Teresa Prados, mare d'una de les víctimes i portaveu del Comitè de Mares contra la Violència Sexual a Badalona.
Hora també de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
Les actrius Mireia i Joana Vilapuig, creadores i protagonistes de la nova sèrie produïda per Filmax i que es podrà veure Filmin Self Tape. La història de dues germanes que van conèixer la fama i el fenomen fan molt aviat i que les ha dut per un camí de desgast emocional. Amb elles parlarem de la sèrie, però també del que hi ha darrere de tota aquesta història.
Pau Canyes, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Com cada dijous en aquest programa, també volem ser educats.
Avui, a Volem ser educats, volem parlar precisament d'aquest accés de bona educació. Si és bo que els nostres infants diguen tot que sí i que no qüestionin les pautes marcades. Parlarem de tot plegat amb la doctora Núria Rajadell, doctora en Ciències a l'Educació, directora del màster Criança 03 i Acompanyament a les Famílies en Xarxa, i del postgrau Altes Capacitats Intel·lectuals, Detecció, Innovació i Recerca.
I un dia més rebrem a Ruth Caral, que ens portarà un nou reportatge social, ens connectarem a Twitch amb Rafa Laguna per parlar de videojocs i parlarem també de sostenibilitat i música amb Aixa Miró.
Ruth Caral ens parlarà de l'evolució de les tradicions de Setmana Santa, amb Rafa Laguna parlarem de jocs psicodèlics i Aixa Miró ens portarà una nova proposta musical de la mà de Carla Haberneyer.
Tot això i encara més a La Caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, 4 minutets que passen de les 3 de la tarda. Andreu, aquí has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat a la Joana i la Mireia Vilapuig. Primer de tot, he de confessar-vos que si ja sóc dolent pels noms de per si, imagineu-vos veure-les les dues a la pantalla. De veritat que mirant un capítol de la sèrie que ens venen a presentar avui, m'he tornat una mica l'elo. Avui ja us dic que intentaré estalquejar-les a les dues, perquè fins on sé jo no tenen Instagram compartit, i si us sembla, doncs comencem amb la petita de les dues, amb la Mireia. Bohèmia, a favor de les fotografies borroses i analògiques. Feminista perquè ensenya les coses que moltes actrius i influencers no ensenyen. Les imperfeccions del cos, bàsicament la xixa, que tothom coneix. Que ja sabeu que Instagram veté moltes coses. però com a bona bohèmia, que és, li agrada l'art, l'art abstracte, està clar. Aquell que persones com jo no entenem massa què ens volen dir. I també pinte, cosa que és interessant perquè et ve a dir que és una noia molt creativa, tot i que tampoc entengui moltes vegades els seus dibuixos, he de dir. En definitiva, és una noia que té xarxes socials i hi penge allò que vol, sense importar el quan, ni el com, ni el per què. Ara bé, la fotografia que va penjar el 29 de gener del 2017 és bastant desagradable, diria Compte. Jo. Ella ho titula El balcó de davant, part 2, i apareix un estenedor, però no amb roba, sinó amb pollastre sense pell. Que jo
Ai, no.
no he entès gaire aquesta fotografia. Però bé...
Després li preguntes.
Sí. Va. Després, anem a la gran, la Joana, i la que té més seguidors a l'Instagram. És igual de bohèmia que la seva germana. Crec jo que ho deuen haver heredat dels seus pares, això. Fotografies també analògiques. Però, si ho comparem amb la Mireia, la Joana, les fotografies que hi ha al seu Instagram, sempre hi surt ella. Es va tenyir també de rosa el juliol del 2019, i he de dir que, francament, li quedava molt i molt bé, això sí. Sí, tots coneixem a la Su, no?
Mm-hmm. Sí.
Doncs té una fotografia que s'assembla moltíssim a ella, cabell curtet i ros. Cosa negativa, un peu per allà a l'agost del 2021, per sort en un balcó i que es veu poquet. Així que li perdono. I veredicte final, de les dues, doncs no puc dir res més que aprovades, perquè, clar, són la meva infància.
Clar, 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 clar. Havies dit que tot plegat t'havia tornat una mica l'Elo, no?
Sí.
Tranquil, que no es nota la diferència. Quin és el teu toc, Andreu?
Bé, Joan, abans de començar amb el toc, jo ja estic una mica l'Elo, sí, però tampoc cal que ho diguis, vale?
No pregunto.
M'ha fet gràcia.
A Solsona, a la xixa li digueu xixa?
Ara.
Pregunto.
També, també, també.
Sí, bé, és que no sabia com dir-ho exactament en català.
Però bé, rigut.
Ja ho he vist. M'ha costat bastant concentrar-me, de dir. Veus? Sort que no us he vist les cares. En fi, com anava dient, el toc, els seients dels cotxes us vinc a parlar avui. Perquè són els nostres grans amics que ens acompanyen en aquells llargs viatges o en els viatges curts, i dels quals en vam parlar fa un parell de dies a la cara B de la caravana, que va quedar clar que jo anava amb el seient inclinat, no?
Sí.
Bé, doncs avui us porto el meu toc personal amb aquests seients, sobretot amb els de davant, els que de vegades inclines endavant perquè algú entri o surti del cotxe o per agafar alguna cosa del darrere del cotxe, no? Doncs mireu, no puc concebre deixar d'aquesta manera els seients, és a dir, inclinats cap a davant una vegada el cotxe es tanque. És a dir, jo quan tanco el cotxe s'han de quedar en la posició que han d'estar, és a dir, rectes, i no hi ha discussió.
Qui ho hagi entès, 93-409-2771, i que m'ho expliqui. Ho dies la gent que...
A veure, no és gaire difícil, Joan.
Ah, sí, 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 que ho entès, clar.
Ah, d'acord. En fi, odio la gent que no pare de fer històries per a millors amics a l'Instagram. A més, que són històries fàcilment penjables, diguéssim, a l'Instagram normal. Mm. Després... Clar, ho diu aquesta gent perquè després et peten l'Instagram, perquè et surten davant de tot i hi ha persones que m'hi tenen que ni coneixo.
Veus? Què et fa feliç?
Doncs mireu, ho dic avui com també ho podria dir demà. No sabeu la il·lusió que em fa poder dir que tenim uns dies de descans i desconnexió total.
Mira, farem una cosa. Li dius al tècnic que es queda de guàrdia la setmana vinent i també li dius a qui estigui de guàrdia d'informatius, que serà la Sandra Gómez, eh?
Sí, efectivament.
Sí, sí, sí. Propòsit vell.
Doncs, efectivament, ahir vaig fer totes les coses que havia de fer per casa, estava sol, amb la meva musiqueta de fons, així que l'he complert.
I propòsit nou?
Hauria d'anar endreçant el que ve a ser la meva maleta, perquè, clar, ja marxem i la gent de fora, que tenim mig armari a cada casa, doncs tenim un problema. Així, doncs, he d'arreglar per saber què m'enduc i què no. I hi ha un factor clau en tot això, que és el temps.
Doncs ara que estem a primavera i...
Sí,
ni fred,
però...
ni calor, ni...
Últimament el que està fent és una mica el boig, el temps, t'he
sí,
de
sí,
dir.
Sí,
un dia un ventet així fresquet, un altre una calor d'estiu, en fi.
En fi. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Nou minuts i mig que passen de les 3 de la tarda. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B, ja ho diré bé?
Doncs avui, Joan, us presento els primers protagonistes d'aquesta nova edició de la cara B amb una cançó.
Va. Es que amo siempre que llegue. Romant romàntica està la cosa, eh?
Qui són? No fa falta ser massa llest, no?, per veure que avui... Per començar, us vull parlar de la Rosalía i Rau Alejandro. Es diu Rau, eh? No Raúl. Rau.
Rau.
Sí, sí.
Que, a banda de destacar
com
per...
Com el paper de Lía.
Sí.
Ah, correcte. Sí. És veritat. Doncs que, a banda de destacar per la seva música, ara estan en boca de tots i totes després d'anunciar, a través d'un videoclip del seu últim tema Junts, aquest que estem escoltant, que passaran per l'altar molt aviat. Val? A mi em fa molta il·lusió.
A mi també.
Crec que
vull,
aquest
vull saber com...
el casament sí? dels casaments.
I estàs home. Convidada, tu, o no?
Ara parlarem d'això. Ara parlarem. Bé, lo dicho, suenan las campanas de boda... amb el meu pagès, ai, castellà pagès, volíem dir, i avui per fi doncs podem començar a parlar dels convidats de la llista oficial de privilegiats que assistiran al casament.
Ara, ara.
Em sap greu dir-vos que, de moment, cap membre de la caravana surt en aquesta llista.
De moment,
sí, sí.
Vaja.
A veure, entenc que ells són famosos i que, per tant, han de convidar a moltíssimes persones, per sí. tant, no ens ofenem, no estem ofesos, seguirem esperant, no tenim pressa.
No,
per
no,
tant,
no, no,
quan
no.
vulguin...
Com si ens ho diuen el dia abans.
Sí,
bueno, una setmaneta de temps aniria bé.
Sí,
per
però
de,
vull dir, que no pateixin. Que
això.
No pateixin perquè entenc que se'ls hi pugui haver passat,
clar,
perquè
clar,
estem
clar,
lluny,
clar,
però
clar.
Val. Dit això, anem al tema. Entre aquesta llista de convidats del casament, us explicaré qui apareix, val?
Va.
El primer nom és el de Belén Esteban.
Com?
M'encanta.
Molt bé.
Sí.
Com?
Belén Esteban. Sí, sí. Senyores i senyors. La col·laboradora televisiva no se'n perd ni una mai. Està a tot arreu, aquesta dona. I sembla ser que defensar tant i tant a la cantant Rosalía li ha sortit bé, perquè només cal veure-la a Telecinco, que és on surt, que tot el dia parla molt bé de la Rosalía. I mira, no li ha anat malament, no? Perquè es veu que ara tenen una bona amistat i que té una plaça assegurada en el casament. No, vull dir, entre les col·laboracions que fan televisió, el gaspatxo que ha tret, l'heu provat?
No.
Les patates també, no?, que va treure.
Sí, sí. Les patates.
Les patates va treure també,
sí,
no?
Sí, ha fet com una línia de productes així.
Mare de Déu.
Com ho diu, és igual. I res, i els contactes que té, doncs malament no li val, Esteban, eh?
No.
Per no haver estudiat. Vinga, seguim, perquè de Belén Esteban passem a noms com el de Georgina Rodríguez, que ahir en parlàvem a la tertúlia esportiva. Protagonista indiscutible del reality de Netflix Soy Georgina, us el recomano moltíssim, i dona també del futbolista Cristiano Ronaldo. No volia dir només...
Middle.
Qui és aquest?
Cristiano,
Cristiano
Ronaldo.
Sí, sí, sí. És que, clar, què passa? Que tinc en José darrere meu sí. i a vegades comença a posar coses i dic, s'ha colat algú a l'estudi, és en José? Bé, en fi, volia dir que la Georgina és model, ara començarà a fer coses com a actriu, vull dir que és moltes coses a banda de ser també la dona d'en Cristiano Ronaldo, eh? I sembla ser que també té un lloc assegurat a l'esdeveniment. Us he de dir que amigues amb la Rosalía no són,
no?
però ho intenta, ho intenta, perquè en aquest reality de Soy Georgina es veu la mateixa Georgina acompanyada dels seus fills entrant al camerino de la Rosalía, que estava amb en Rau Alejandro, i es veu que l'amistat no està molt consolidada, però bueno, que a poc doncs, van compartint cosetes. El que està clar és que Gio és una gran fan de la Rosalía perquè en un canutazo als Latin Grammys, que la Georgina va presentar uns premis, un de... ara com es diu, a un dels candidats va donar un premi, volíem dir, doncs va dir, lo mejor de España es Rosalía y el jamón ibérico. Anda, molt bé, llavors,
mira,
normal que estigui convidada. Si voleu saber més noms, doncs ens hi trobem ni més ni menys que Ibai Llanos, que va tenir el privilegi d'entrevistar la parella en primera persona, ara no fa gaires dies. També el nom de Diego Ibáñez, vocalista del grup Carolina Durante, que es veu que és molt amic de la germana i estilista de la Rosalía, i també noms tan famosos com Romeo Santos, el de la bachata,
sí.
i cantants i amics de la parella com Wisin i Yandel, també mítics. Aquests, exacte, aquest és en Romeo Santos, el que estem escoltant. Per tant, aquests serien només alguns...
Vols que et digui una cosa que mai he dit?
Sí, tant.
Mira, mira, puja la música.
Si la regla es que goces, si te falto el respeto, el loco culo.
No serà per les vegades que jo he ballat aquesta música.
En fi, aquests serien només alguns dels noms, no, que hi trobarem al casament, però pel que fa al panorama nacional, val? Si ens anem a plan internacional, doncs ens hi trobaríem ni més ni menys que Kylie Jenner, la petita de les Kardashian, del clan, i per què no dir-ho, una de les ties més poderoses del món, a dia d'avui.
Sí, sí.
I també altres cantants tan conegudes com Dua Lipa, que li agrada molt al nostre productor Andreu González, que és una cantant de gran ressò internacional.
Sí, sí, sí.
Com us deia, aquests són només alguns dels noms confirmats, ens seguirem pendents, i si arriba la invitació, us ho faré saber, clar, no aniré jo
sol. Jo crec que la invitació, ja t'ho dic, demà ens arribarà de la mà de Sergi León.
Podria ser perquè Sergi té molts contactes, entre ells Rosalía... Sí,
compte.
Podria ser. Porto més cosetes.
Vinga.
Val? Avui seguim parlant de celebritats, com els hi diuen, i ara és el torn de Brad Pitt.
Ep,
val?
Compte.
Sí, perquè, sí, senyores i senyors, l'actor estatunidenc ha posat a la venda una de les seves finques més antigues i apreciades per l'humil preu de 35 milions d'euros. Esteu interessats en aquesta finca?
Interessats, sí, que la puguem pagar, no?
Doncs, a veure, 35 milions d'euros. Bé, en fi.
De mica que.
Per si tenim algun oient interessat, és que jo sóc molt xafardera. Mm. Llavors, a mi m'agrada molt saber sobre aquestes coses. Us donaré detalls sobre l'immoble. Atenció, perquè es tracta d'un habitatge d'estil californià, construït ni més ni menys que el 1910 per un magnat de petroli, i que el mateix Brad Pitt va remodelar i modernitzar. Val? Per tant, és un immoble modernet. Però la història del lloc en si no acaba aquí, perquè a part de ser la casa a la que Brad Pitt va viure durant molts anys, inclosos aquells amb Angelina Jolie i els seus 6 fills fins al 2016, aproximadament, doncs també és una casa on hi va viure Jimi Hendrix i el lloc on hi va escriure una de les seves cançons més conegudes, Made is Beloved. Per tant, potser aquest lloc seria una font d'inspiració per nosaltres.
Veus?
I ens preparem un programa allà i ens donen un Ondas.
Escolta'm.
Per 35 milions d'euros.
Un Pulitzer, xica.
Exacte. Més cosetes a tenir en compte per si esteu interessats. La casa té ni més ni menys que 625 metres quadrats.
Veus?
És a dir, et pots estirar a gust. I, en general, la propietat compta amb totes les comoditats possibles. Pista de patinatge, mireu, per posar-vos aquelles cançons de skating i ballar una miqueta. Saló de ball, per si no en teníem prou. Saló de cinema, no cal sortir al carrer, tens un cinema a casa, diferents places de pàrquing, perquè és evident la persona que va viure allà un cotxe no té només, amb aparcament també cal dir exclusiu per motos, una casa de pedra, em digueu per lo que serveix, em digueu lo que serveix això?
La casita d'invitats.
De pedra?
No?
Potser és la dels gossets.
També, no ho sé.
És més gran que el meu pis a dia d'avui. I un gran llac per fer el postureig, per relaxar-se, per estar connectat amb la natura. Com és evident, ja per acabar, la propietat, a l'estar rodejada de jardins, la fa perfecta per allunyar els curiosos i els paparazzis, ja que està dins d'una comunitat privada de Hollywood Hills a Los Angeles. Per tant, mira, si mai us forreu i voleu anar a desconnectar... cap a Los Angeles.
Molt bé.
I res, podria seguir tota la tarda explicant-vos curiositats sobre aquesta finca. No serà el cas, perquè tenim moltes coses a fer. Però, mira, almenys avui esteu una mica més al dia d'aquestes notícies que envolten actors de Hollywood.
M'agrada.
I, com sempre ho diem, aquí només informació completa, de qualitat i de servei.
Ara.
Sí.
Anem a la musiqueta?
Sí, i avui la notícia musical ens la porta Miki Núñez. Si me elegiste a mi entre un el que estem escoltant ara mateix és Entre un milión, el nou single del cantant terrassenc que ha publicat fa tot just unes hores i que ja està a prop de convertir-se en un dels grans èxits del moment. Tot i que a mi personalment no és de les que més m'agrada, de Miki Núñez, però per gustos colors. Segons ha assegurat el mateix artista, aquesta cançó és una composició delicada i reflexiva on els acords de la guitarra ens conviden a abraçar els records més bonics d'una relació imborrable, però mai perfecta. D'aquesta manera, amb aquest nou treball, Miki Núñez ens apropa una d'aquelles històries a mig camí entre l'amor i el desamor, des d'un punt de vista realista, intimista, però sense perdre mai l'essència juvenil que assegura tant el caracteritza. Així doncs, avui em despedeixo amb ell, amb Miki Núñez, i aquest Entre un milió.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan. Explicarte, sé que no sé cómo olvidarte. Si me elegiste a mí entre un millón, si decidiste darme el corazón, si era perfecto solo tú y yo, si me quisiste tanto, si me decías que era único, si me veías como un soñador, ¿por qué viniste a buscarme y luego alejarte? Porque aún hay noches que sueño. Si decidiste darme el corazón,
si era perfecto solo tú y yo, si me quisiste tanto, si me decías que era único, si me veías como soñador, ¿por qué viniste a buscarme y luego alejarte? Porque aún hay noches que sueño contigo y sé que tú ya te has ido. Si me elegiste a mí entre un millón, dime por qué te has ido.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Res, deixa'm sol, nina Agustí, no passa res, cap problema. Jo puc seguir cantant.
M'has donat un espant?
Espant?
O sigui, un
esglai?
Un esglai? Sí, sí.
Cat corpresa?
Sí, sí, perdona, perdona.
No, ja veig directe. Sí. Mira, no s'ho esperava, nina Agustí, avui, tampoc. Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, avui has tornat a sortir pels carrers del barri de Sants de Barcelona. Pregunta exactament què?
Avui a la pregunta del dia escalfem motors i ens preparem per aquesta esperada Setmana Santa. Sí, ja sé que estem a dijous i que molts no gaudireu d'uns dies de descans fins d'aquí una setmana.
Però nosaltres però... sí. Ha!
Val, sí, però hi ha qui té un xic més de sort, no? I demà serà l'últim dia laboral fins al proper 11 d'abril. Déu-n'hi-do, està molt bé, això. Per aquest motiu, avui la pregunta del dia ha estat: ets dels que organitza els seus viatges fil per randa o prefereixes anar sobre la marxa? Joan, tu què prefereixes?
Anar sobre la marxa.
Sí?
Sí, i tant.
No organitzes res?
No m'agrada, una mica sí, una mica sí, però poc.
Poc, eh?
M'agrada que em sorprenguin les ciutats.
T'agrada improvisar.
Sí.
I per altra banda, les maletes. Quan comences a organitzar-les? En quin moment? A últim minut o dies abans? Això és molt important, canvia la resposta
sí.
moltes vegades.
La nit abans.
O sigui, que segueixes improvisant.
Sí.
I si trobes la roba bruta és igual, no?
No, home, no. Aviam una cosa. Poso rentadores jo, eh?
Ah, no.
Ah.
Per saber. Jo ja segueixo pensant quina roba m'emportaré i ja no me la poso aquests dies, saps què vull dir?
Vaig una setmana abans ho fas, ja.
Sí, sí, ja estic calculant l'equipatge.
Mare.
Ara sí, és el torn dels nostres estimats participants. Gent del carrer, sou dels que us organitzeu cada detall del viatge o us deixeu portar per la vida?
Organitzo el mínim, jo crec. Si puc organitzar les coses el mateix dia, ho faig el mateix dia o el dia abans. Els viatges i tal, amb més antelació, però si vaig amb amics i m'organitzen ells, pues dale. Jo vaig una mica...
Una mica darrere, no?
Sí, vale. Sí.
O sea, que sí que los organizas.
Sí, pero no voy así como por horario, por ejemplo. O tal día voy a ir a tal lugar, voy viendo en el camino.
Yo me organizo sempre, en plan, no m'agrada deixar-ho per l'últim minut, em fico molt nerviosa com deixar per l'últim minut, no m'agrada improvisar els plans.
Pues yo en principio lo que hago es preparar el viaje. Quiero tener todo controlado, sobre todo si voy con poco tiempo, para no perderme nada y llevarlo todo bajo control, sí.
Vale.
Soy muy controlador en ese tema, sí.
No sé, vols i hotels, normalment sí, per tenir-ho pensat abans, amb bastanta antelació, perquè et surt més barat al final. Però el que fas allà depèn d'on vagis. Si vas perquè vols veure alguna cosa, sí que ho preparo, però si vas perquè tens ganes de visitar el lloc, improviso més.
No, sobre la marxa no. Soc molt organitzada.
Si és un plan més turisme, sí que m'organitzo. Si és un plan més de passar el cap de setmana, uns dies... Improviso.
Gent de tot, però m'atreveixo a dir que hi ha més gent organitzada que gent d'improvisar, eh,
clar,
Joan?
És que jo estava pensant ara, i estic molt d'acord amb aquestes últimes persones, depèn del viatge. Sí que hi ha viatges com organitzar, clar, evidentment.
Clar, no, depèn. I els que s'organitzen més, vull saber què fan per organitzar tots aquests viatges.
Ai.
Estudien, no estudien, descobrim com preparen els viatges.
Normalment, pues, a part de triar pues, la destinació, després doncs, mirar doncs, els llocs més significatius d'on anem i tal, i com organitzar una mica, doncs, potser doncs, avui aquest lloc, i després una mica de descans, i per la tarda una altra cosa. I així, mica en mica, bastant horari, la veritat.
Bastant horari, eh?
Sí, bastant, sí.
Primero organizo como los lugares donde voy a estar los días y después en el mismo lugar organizo como qué haré ahí mismo. Pero compro primero los pasajes, el alojamiento, la fecha, ordeno eso y después veo qué hacer.
Sí, tinc molt clar on vull anar, miro on vull anar, mires horaris, em faig l'ordre del lloc on vull anar, rotllo la ruta i com he d'anar a cada lloc. Aleshores, se'l freixina. Si no ho tinc tan clar perquè és un lloc que no m'ho ha pensat tant, m'estudio diferents tipus de guies de viatge, això, per a veure què és el que hi ha per a veure aquest lloc i a partir d'ahir vaig tirant el que trobo jo que més m'agradarà.
colabore.
Miro guías, miro foros. Si es de vacaciones, miro mucho los foros. Consejos de otros viajeros. Bueno, luego contactar con hoteles, todo lo que son transportes, etcétera. Pues eso, tenerlo todo controlado para aprovechar el tiempo al máximo.
La gent s'ho corre bastant, eh?
Sí, sí, bastant. Estan molt preparats i molt preparades. Ara que ja sabem els detalls del viatge, cal saber què fa la gent per preparar-se l'equipatge. Van a últim minut o no? Escoltem.
Maletes a l'últim moment i que càpiguen a cabina per no pagar més.
No, con calma. Con calma, sí.
Tant per organitzar la maleta no arriba, però sí que soc d'organitzar-me en temps. O sigui, me'n vaig de viatge demà i ja fa 3 dies que tinc la maleta feta. Soc prou organitzada, però perquè... És la cosa que m'agobia molt deixar-ho tot per l'últim minut.
Si surto pel matí, el dia anterior sí que està feta. Si surto per la tarda, al matí. Però en marge.
I quan vaig amb gent, intento que la gent m'ho tinga tot en temps, perquè si no, em fico molt nerviosa.
No, prácticamente el día de antes, sí, es cuando la preparo. Sí que es verdad que tengo ya una lista con lo que quiero llevar y entonces luego ya va rápido el tema. O sea, lo tengo más o menos también controlado.
Sempre tinc com una llista de les coses que normalment porto i vaig marcant la llista segons vaig posant en bosses i tal.
Bosses en bosses,
amb organitzadors. Sí, sí,
Vale, i llavors te la prepares, imagino que amb temps, no
sí, no, el dia abans, no, tres dies abans.
El meu cap ha estat tot organitzat, llavors, si ho faig, a l'últim moment no passa res, però la nit abans ho deixo. L'acció és tardia, però està tot controlat.
M'ha agradat molt, Nina, la xiqueta valenciana,
sí?
Intueixo, del País Valencià, que deia que no només es preocupa per ella, sinó per la resta d'acompanyants del viatge. Es deu angoixar molt, eh?
Sí, efectivament. Compte. Jo, si la tingués d'amiga, doncs ja m'aniria bé per posar-me les piles, però déu-n'hi-do. Tot i així, també t'haig de dir que a mi m'agrada la noia que té organitzadors per la maleta. Això sí. També m'encanta. M'ho he comprat. Sí, sí, sí. De fet, m'ho vaig comprar ahir. Ara,
no,
t'ho juro, ara ha arribat l'hora de donar pas al...
El bonus track. Voyage, voyage.
Loin de la nuit et le jour. Puc dir una cosa, Nina?
Digue'm.
No saps...
No et posis intens, eh?
No, no.
No saps... Ja sé el que diràs, digues.
Les vegades que he ballat jo això.
I dale. Va, Joan, el bonus track d'avui és de dues amigues ben diferents entre elles. Vols escoltar-ho? Perquè realment...
Sisplau.
Vinga, va, escoltem-les.
Jo crec que bastant sobre la marxa, perquè mai tinc temps i, de fet, sempre que decidim sobre la marxa. T'has trobat mai amb algun problema d'anar sobre la marxa?
O sí, no? Que després no tens lloc. I després les coses s'acaben i estàs tu agobiat i no tens res.
Jo, en el meu cas, ho preparo amb antelació. O sigui, intento tenir-ho com bastant organitzat i programat. Blogs i això, foros de gent que ha fet un viatge en aquell lloc. Llocs on es pot anar i programar una mica el d'allò.
El tema maletes. A l'últim moment, això ja és diferent.
L'últim moment?
També?
Sí. Perquè no, perquè moltes coses que necessito al moment, doncs després si les fico la maleta no les tinc, per tant, acaba sent un últim moment.
Jo soc molt de fer-me la llista de coses que m'he d'emportar i llavors, això, el dia abans o dos dies abans, fer la maleta.
Diríeu
però sí que
em
faig una llista.
Sou el yin i el yang,
podríem dir.
Sí, efectivament, blanc i negre.
Correcte. Ara sí, escolta, la veu del poble, cal que donem pas a la nostra experta del dia. Ella és Clara Massons, organitzadora professional. Molt bona tarda, Clara.
Hola, bona tarda.
Com ens hem d'organitzar una sortida? Què és el primer que hem de planificar?
Sí, jo crec que és el que s'ha dit tot una mica, eh? Planificar els llocs d'interès que volem veure i després veure el pressupost que tenim. I en funció d'això, fer un allotjament o un altre, més dies o menys dies, els transports, els trasllats, dietes, i jo crec que més o menys això és una mica tot.
Clara, és necessari complir cada hora del nostre viatge?
Depèn de l'estressat que vulguis estar o estressada, no?
Clar.
Clar, si tu el que t'agrada és la plenitud de sentir que ho estàs aprofitant al màxim, doncs sí, posa't a les 6 del matí i ja estàs en un autocar i ja fent voltes per Nova York. Però si tu vols anar potser més relaxada, et crees una estructura i després en funció d'això vas fent de més i de menys.
Quins consells ens dones pel que fa a l'equipatge? Què hem de fer per no tancar la maleta a l'últim moment?
Ens hem de fer una llista ja quan hi comencem a pensar, quan dius, ai, l'antimosquits, que no me n'oblidi. Tot això ja anar-ho apuntant, encara que falti una setmana, per anar-ho tenint. I després la qüestió és que hem d'escollir roba versàtil, que ens serveixi per passejar durant el dia, que no anem vestits, per exemple, amb anorac, perquè després d'anorac potser si volem anar a un lloc una mica més arreglat a la nit no ens servirà. Doncs agafem una jaqueta que sigui un entremig, que si plou vaig bé amb una gabardina i si vaig arreglar, si vaig a sopar i em poso un folar, doncs ja amb això ja faig el fet.
Diríem que amb els testimonis que hem tingut avui estarien aprovats en temes d'organització?
Sí, jo veig al·lucinant, m'he quedat de pedra. Sí, sí, tots un 10.
Clara Massons, organitzadora professional, a qui podeu contactar a través del seu portal web unacasaclara.com. Moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana, que vagi molt bé i fins aviat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, una abraçada.
Mig minut i arribarem a 3:45 de la tarda. Gràcies, Nina, fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i canviem de terç perquè de tornada parlem d'un tema molt i molt seriós, les agressions sexuals a casa nostra.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra, el programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
A l'atenció primària i comunitària, coneixem la Laia, perquè mai falta la consulta. Ha après a conviure amb l'asma i li encanta passar les tardes al parc. Coneixem el Pere i l'hem ajudat a deixar de fumar després de tants anys. Sabem que la Maria torna a passejar amb les amigues gràcies als exercicis per l'artrosi. Et coneixem. I amb tu, formem un equip per tenir cura de la teva salut. Atenció primària i comunitària. Creixem amb tu i per a tu. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Gairebé 32 minuts que passen de les 3 de la tarda. Mirin, aquest dijous deixem aparcats els debats sobre les properes eleccions municipals. Els tornarem a reprendre tot just després de Setmana Santa, però avui volíem centrar-nos en una altra qüestió, i és que, com saben, s'ha tornat a produir una nova agressió sexual grupal a una noia de 17 anys i de nou al Centre Comercial Màgic de Badalona, tot just després que fa unes setmanes ja se'n denunciés una altra, una nena d'11 anys. Només cal googlejar agressió sexual perquè les primeres entrades siguin notícies com detenido un trabajador de un museo de Badalona por agresión sexual a 4 menores o un joven de Barbastro se enfrenta a la Audiencia Provincial de Huesca apenas que suman 25 años de prisión por agredir sexualmente a la que era su novia cuando ella tenía 15 años y él 23. O encara, una menor relata 3 episodios de agresión sexual de su tío en Gran Canaria. Y encara una otra, la Policía Nacional investiga una supuesta agresión sexual de 3 menores a una joven de 16 años el pasado viernes en un parque del municipio alicantino de Petrer. Totes aquestes notícies han passat en hores de diferència, molt poques hores de diferència. Com a mínim, i com a societat, creiem des d'aquest programa que ens hauríem de preguntar què coi està passant, perquè això no va de feminismes, o no només. No només, va de drets humans vulnerats, d'agressions, de maltracte, de revisar-nos a nosaltres mateixos, a tots, per saber què estem fent malament perquè això passi. Per parlar-ne de tot plegat, podem saludar primer de tot a una experta en tota la matèria, com Alba Alfageme, psicòloga, experta en violències masclistes, i que ja tenim a l'altra banda del fil telefònic. Alba Alfageme, bona tarda.
Hola, bona tarda. Tant de bo a tots aquests inútils se'ls parés el cor. Tant de bo
la vida fos amable per tothom. Alba, ara feia un resum molt, molt breu d'algunes de les notícies que fa unes hores, quan golejava agressió sexual, i sortien, em podria haver posat gairebé tantes com per omplir tot el programa d'avui, totes aquestes 3 hores. Davant d'això, entenc que molta gent, o jo segur que m'ho pregunto, és què coi passa, Alba?
Mira, jo crec que ara mateix el que estem és en un estat, podríem dir, de xoc social, perquè estem prenent consciència d'un problema estructural que tenim com a societat. Pensem que avui en dia no és que estigui passant algun fenomen nou, sinó és que realment teníem un problema extremadament invisibilitzat. Les dades ja, les dades d'enquestes de victimitzacions deien que hi havia situacions de violència sexual. Penseu que únicament es denuncia entre un 10, màxim un 12%, per tant, el 90% de les situacions de violència sexual no es denuncien mai, i fa uns anys enrere encara menys, no? El tant per cent encara era molt menor. Per tant, ara estem visibilitzant un problema, ja et dic, no?, que ha afectat durant tota la nostra història, sobretot a les dones, a les nenes, a aquestes noies, no? I ara mateix, ja et dic, jo crec que estem, bueno, intentant, primer de tot, doncs, superar una mica aquest impacte que ens porta a preguntar-nos això que tu dius, què està passant, no? Doncs jo crec que primer de tot, per fer un bon anàlisi, és dir, ara s'està visibilitzant un problema que teníem negat, invisibilitzat i silenciat.
Vaig una mica per això que ara ens explicaves, Alba, només es denuncien un 10, un 12% de les agressions, perquè hi ha un increment de casos o es denuncia més?
Mira, costa una mica també tenir una resposta molt clara i taxativa amb això. El que sí que és evident és que el que estem veient és que cada cop hi ha més denúncies, per tant, aquesta xifra negra, totes aquestes situacions que no eren mai denunciades, això està baixant molt poquet a poquet, perquè et dic que portem un 10%, bàsicament, i sobretot, qui està denunciat més? Les noies joves. Les noies joves estan prenent molta més consciència del que són les violències sexuals, també es veuen com més empoderades en aquestes situacions i, per tant, també trenquen molt més el silenci. Per això ens dona la sensació, no?, que realment, ostres, hi ha moltes, passen moltes coses entre gent jove. Clar que és cert que és un segment de població que normalment doncs té una major afectació amb aquest tipus de fets delictius, però també és cert que ara s'identifica molt més, no? Per tant, jo crec que és important prendre consciència de que denunciem més, però, ja et dic, segons els estudis, no ens diuen que passin més agressions ara que abans. El que passa que sí que és cert que ara, en moltes ocasions, l'utilització, per exemple, del telèfon mòbil, les gravacions, els vídeos, fa que en moltes ocasions tot això es faci molt més visible, molt més viral, no? Cosa que abans també sabem que aquestes agressions grupals també sabem que passaven, però clar, no quedaven registrades, no se'n feia difusió i en moltes ocasions mai s'explicava.
El que sí que incrementa, Alba, és la quantitat de menors que actuen d'aquesta manera?
El que veiem és que aquest tipus d'agressions múltiples normalment han estat comeses sempre per menors d'edat o que estan sota dels 18 anys o propers als 18 anys, per nanos molt joves, aquest tipus d'agressions sexuals col·lectives, no? Perquè és cert que les agressions sexuals comeses per part d'homes adults normalment es fan de forma individual. Per què? Per diferents motius. O sigui, és cert que ara tenim el que estem veient és que l'edat dels autors sí que sembla que baixa, val? O sigui, la mitjana d'edat dels autors menors d'edat, sí que sembla que hi ha un cert retrocés. Per tant, cada cop som més joves, no? Com si diguéssim. I aquí sí que estem veient que hi ha problemes importants, com és una falta d'educació afectiva sexual, que això és l'arrel del problema, però després, com que tu amb una pissarra en blanc vas a consumir pornografia, penses o naturalitzes o normalitzes aquelles imatges com relacions sexuals normalitzades, quan són situacions de violència, 9 de cada 10 vídeos, els més sol·licitats en pàgines pornogràfiques són situacions de violència sexual, i a més aquí també s'hi conjuga l'efecte del grup, no? Quan jo estic en grup, sóc jove, això reforça els nostres vincles de masculinitat i a més ens desresponsabilitza. Si tu ho fas, no deu ser tan greu i per tant ho fem tots i és com que tots ens sentim menys culpables, menys responsables i alhora allò ens reafirma com a grup, no? Per tant, hi ha aquestes tres variables que estan jugant un paper important en aquestes agressions.
Ara la primera pregunta que et feia, què coi ens passa com a societat, per què passin coses d'aquestes, és una pregunta que fa dies ens anem fent els membres de l'equip de la caravana a Radio Estel i ens anem intentant respondre una mica, no? I jo els deia que crec que hem passat de no tenir cap mena d'educació afectiva sexual, com deies, com els nostres avis, les nostres àvies, pares, mares, a començar a tenir-ne a les escoles, a mi mateix m'havien fet alguna xerrada a l'escola en matèria afectivo-sexual, a que se'n torni a parlar molt poc i l'educació sexual, que ara ens ho introduïes, gairebé s'hagi relegat al consum pornogràfic, sense cap mena d'acompanyament en la matèria. Fins a quin punt el problema rau, sobretot en això? Ho dic perquè estudis recents revelen que en 8 anys, entre un 15 i un 20% dels nens ja han vist pornografia i a més es calcula, com ens deies, que 7 de cada 10 vídeos de les pàgines pornogràfiques són violència sexual.
Sí, de fet, és un dels problemes. O sigui, el tema de l'educació afectivo-sexual no haurien de ser tallers puntuals quan ja som adolescents. Aquí anem tard. Realment hauria de ser una matèria que s'introduís com una matèria transversal, com s'estan fent en altres països, que comencen ja amb infantil, ja comencen a parlar, perquè al final és educació afectivo-sexual, la part emocional, però també la part sexual a mesura que tu vas creixent. Clar, els nens amb 7, 8 anys, bueno, doncs tenen, per exemple, els nens ereccions, parlar del penis, de què passa, de què sents, perquè, clar, si no ho releguem tot amb tallers puntuals que fem a l'adolescència, quan sabem que, per exemple, les primeres relacions sexuals, cada cop també la mitjana edat està disminuint, ara situa quasi entre els 12, 13 anys, en comparació amb altre abans, que eren, doncs, les edats eren més tardanes.
Perdona, llavors, Alba, per tant, des de l'absolut desconeixement, però em deies, des de 12 a 14 anys s'inicien els adolescents en el sexe. No és una barbaritat, això?
Bueno, clar, és la dificultat allò que dèiem, no? També de no ser en moltes ocasions conscient, no? De com és el teu cos, per exemple, de què estàs buscant, de què està passant allà. Llavors, clar, si no oferim les persones adultes, perquè al final els joves al final estan reproduint els problemes de les persones adultes, que els oferim com a societat. Llavors, clar, estem trobant que, evidentment, tot el tema de les xarxes socials està fent que tot sigui molt més precoç, i aquesta entrada tan precoç al consum de la pornografia, perquè en 8 anys la troben d'una manera casual, perquè si tu poses, no sé, la Blancaneus dels 7 i els 7 nans, probablement et sortirà de les primeres cerques que trobis, serà un vídeo pornogràfic. És molt fàcil, o posar tetes o qualsevol cosa, és molt fàcil que tu de forma casual trobis pornografia. Llavors, amb 8 anys accedeixen a aquest porno de forma casual. Amb 10-12 ja busquen intencionadament, i busca això, busca allò, i ja ho troben. I amb 12-14 ja són consumidors habituals. Llavors, clar, és molt fàcil que tu consumeixes aquest tipus de pornografia, ho vols reproduir, i com que tu has après que t'exciti una sèrie d'imatges molt violentes i tu has fet un consum precoç d'una sèrie d'imatges que no tenen a veure amb la teva capacitat madurativa a nivell psicològic ni sexual, clar, tot plegat és una bestiesa, tot plegat és molt difícil de pair, no? Llavors, clar, on ens posem les piles realment com a societat i els hi oferim aquesta educació afectiva sexual, perquè jo, per exemple, a Finlàndia hi ha projectes que estan donant eines als joves, però des de ben petit, des d'infantil, des de P3, com si diguéssim, fins a que acaba la universitat, i, per exemple, als instituts els hi posen imatges de pornografia d'aquest mainstream, que és aquest més violent, i pornografia feminista, o aquesta pornografia més ètica. I llavors els propis joves o les joves rebutgen aquest porno més violent, perquè ho veuen, perquè diuen, hòstia, a mi això no m'excita, això és violència, perquè els hem donat eines per descodificar aquest porno. Però si no, són una pissarra en blanc i pensen que allò és normal, i comencen a excitar amb una sèrie d'imatges molt violentes. Llavors, la sexualitat més normalitzada no els posa, no els excita tant, no? Llavors, aquí hi ha un problemón amb majúscules que jo crec que, a part de dir, hòstia, els joves tenen un problema, tenim els adults perquè no els estem oferint les eines necessàries.
Ara em parlaves d'aquest projecte de Finlàndia i flipava perquè no el coneixia. El que sí que conec una mica és un projecte que s'està posant en marxa a França per evitar que els infants puguin entrar a aquestes pàgines pornogràfiques, que és demanar als usuaris alguna mena de documentació o de dades personals per tal d'entrar-hi. És una bona solució?
Clar, a veure, l'ideal seria que no haguéssim de prohibir res, no? Perquè al final tinguéssim eines per rebutjar-ho directament. Però també és cert que si no els oferim aquesta educació afectiva sexual per evitar d'alguna forma que s'entri en aquest consum tan precoç, a més, en moltes ocasions amb aquest element casual, perquè penseu que quan, per exemple, va haver-hi l'agressió de la manada de Sant Fermines, el videopornogràfic més sol·licitat durant aquell any va ser les imatges d'aquesta violació. Per tant, bèstia, és molt fàcil, sí, que accedeixis, però tant adults, que són els principals consumidors, però com també menors d'edat. Llavors, clar, què passa? Que com que és tan fàcil l'accés a aquest tipus de pornografia, clar, tampoc ajuda, la veritat. Llavors, si a sobre no els donen cap tipus d'educació, doncs jo crec que s'hauria de fer en paral·lel i prioritzar sobretot sempre l'educació en aquest sentit, i llavors, evidentment, posar tallafocs, i tallafocs és, evidentment, un tipus de contingut que tu saps que no és adequat a nivell madurativ, sobretot a nivell psicològic i emocional, per criatures menors de 18 anys, doncs cap a l'accés, això està clar. Però fer només de limitar l'accés, tampoc, o sigui, ens oblidem sempre de l'arrel de tot, que és aquesta educació afectiva sexual per construir subjectes crítics que rebutgin aquest tipus de pornografia.
Alba, t'ho vull preguntar, perquè ara en parlarem de tot plegat també amb Teresa Prados, mare de la noia supervivent de l'agressió sexual al Centre Comercial Màgic de Badalona i portaveu del Comitè de Mares contra la Violència Sexual a la Badalona, qui ja ha denunciat reiteradament que senten un abandó nefast per part de les institucions. No s'hi fa prou des de la funció pública, des de les institucions?
Jo crec que és un problema, el que dèiem, és un problema d'una magnitud tan ingent que és importantíssim i és absolutament necessari, en majúscules, que això sigui una prioritat de país. Jo crec que realment les violències masclistes i les sexuals, específicament, són la principal causa d'inseguretat de les dones. Per tant, ha de ser una prioritat claríssima i, a més, de forma transversal, des de no, departaments de salut, interior, des de tota la part d'educació, feminisme, o sigui, tots aquells departaments que estan implicats i tot, òbviament també tots els ajuntaments, els ens locals, perquè al final estem parlant d'una xacra absoluta que hem patit les dones històricament i que ara s'està començant a visibilitzar. Llavors, jo crec que és importantíssim, i quan si realment les famílies diuen que no s'han sentit prou acompanyades, evidentment això és un mirall i ens diu que no s'estan fent bé les coses. Per tant, hem de reparar-ho l'abans possible, perquè si a sobre de patir aquest tipus de situacions, a més et sents sola, no et sents acompanyada, doncs evidentment això no té un altre nom que una revictimització. Per tant, això no hauria de passar mai.
Per últim, i ara que em deies que és una xacra, evidentment, que heu patit les dones, no sabia ni com preguntar-ho, però jo crec que per molt dur que sembli ho hem de preguntar i ens hem de posar també una mica el que puguem a la vostra pell i comprendre-ho tot plegat. No és el que hauria de passar, ni molt menys, però a aquestes alçades és completament comprensible que després dels casos que coneixem a moltes noies no se'ls faci un camí especialment plàcid el fet de tornar a casa, per exemple, després d'una festa. Si parlem a més d'una supervivent d'una agressió sexual i a més s'ha donat en un espai públic, entenc que la pregunta sigui molt bèstia, però s'arribi a plantejar quin punyetero espai és segur, no? Entenc que canvia la percepció d'espai segur.
Sí, a veure, les dones de per si, com que ens eduquen amb aquesta pedagogia de la por, també, de tot el que pot passar i tal, doncs ja, o sigui, realment vivim els espais públics com espais insegurs per pròpia naturalesa. De fet, les dones tripliquem el nivell de por dels homes quan sortim a l'espai públic. I en la meitat de les zones europees deixem de fer coses per por patir una agressió sexual. Però, clar, també no hem d'oblidar que el 80% de les agressions sexuals, i ara les últimes enquestes fins i tot ho pugen, fins al 85, passen en espais que ens han dit que són espais segurs. Per tant, hi ha aquesta realitat dels espais d'oci, però també hi ha la realitat que normalment les agressions es perpetuen per part de persones que coneixem, que tenim algun vincle, i que, a més, en espais que ens han dit que són relativament segurs. No és tornant de nit que et passa per part d'un desconegut, no? Sinó que a vegades és en ple dia, no sé, a casa meva, a casa l'altra, a la universitat, no sé, com un centre comercial que ningú ens havia dit que era un espai insegur, no? Per exemple. Llavors, clar, jo crec que tot això fa que ens replantegem moltes coses i que tu abans deies, al principi de tot, has parlat del concepte de revisar-nos. Jo crec que d'una vegada per totes hem de començar a focalitzar el problema on està. I el problema, sobretot, és fer feina amb aquests homes, no?, d'alguna forma, que tenen un tipus de masculinitat, que reprodueixen un tipus de masculinitat, que han normalitzat les violències sexuals com una forma normal de relacionar-se amb les dones. L'altre dia sortien unes enquestes que deien que el 22% de dones que utilitzaven el Tinder deien que havien patit una agressió sexual. Per tant, què està passant? Les dones sortim, cridem, reivindiquem, perquè ens hi va la vida. Però què passa amb els homes? Qui s'està plantejant d'una vegada per totes que el motor de tots aquests problemes és aquesta masculinitat? I és quan jo invito a una noia a dos o tres copes perquè si va borratxa, aquella nit hi tindrà una relació sexual. Llavors, aquí és on hi ha realment el problema. I jo crec que més enllà de continuar dient-nos que nosaltres hem de deixar, canviar de fer i deixar d'anar soles pel carrer, tornar-nos i com... Hòstia, comencem realment a dir, ei, tios, què passa amb vosaltres? Mireu-vos al mirall, reviseu-vos. Per què no feu de tallafocs amb els vostres companys? Per què no sou aquest element que pare d'una vegada per totes aquesta xacra? Perquè, si no, això no ho acabarem mai.
Alba Alfagem, psicòloga experta en violències masclistes. Moltíssimes gràcies per ser avui a la caravana de Ràdio Estel i, com sempre, ensenyar-nos tant. Que vagi molt bé, una abraçada molt gran.
A tu, encantada, gràcies, una abraçada. Tant de bo a tots aquests inútils se'ls parés el cor. Tant de bo
la vida fos amable per tothom. 48 minuts que passen de les 3 de la tarda i nosaltres dèiem que volíem seguir parlant d'un problema tan greu com aquest. És per això que a aquesta hora podem saludar a Teresa Prados. Ella és la mare de la noia de 17 anys supervivent de l'agressió sexual al Centre Comercial Màgic de Badalona el passat mes d'agost i portaveu del Comitè de Mares contra la Violència Sexual a Badalona. Teresa, bona tarda i gràcies per ser avui amb nosaltres.
Hola, bona tarda, gràcies a vosaltres.
Primer de tot, deixa'm preguntar-te com esteu, com està la teva filla.
Bueno, està... com vas dir ahir, no?, que està enfonsada, el que passa que ara veu que ho hem fet públic, que no està sola, com diem, i això és el que li dona forces per tirar, no?
Aquesta agressió sexual grupal li passa a la teva filla el passat mes d'agost, perquè tots ens situem una mica, A partir d'aquí, quan us ho comunica i com actueu, la família? Què passa a partir d'aleshores?
Clar, ja m'ho comunica el novembre, perquè les víctimes tenen uns processos, cada una ho fa d'una forma, i ella, tot i que té confiança en mi, es va sentir pues, que no valia res, que havia sigut culpa seva, es va sentir pues, com aquest sentiment, no?, que tenen moltes víctimes, que han fet elles, no?, perquè els hi passi això. I la reacció pues, va ser un cúmul de sentiments. sempre apoyant-la, no? Recolzant-la, comentant-ho tot amb ella perquè ella marqués els tempos, quan ella volgués denunciar, quan ella volgués dir-ho a més gent, perquè ella ho va fer en un entorn segur. Mm. I a partir d'allà, doncs, comença el calvari.
El calvari, eh? I ho dius molt bé, perquè ho parlàvem també amb el Valfageme, ho has denunciat reiteradament, aquest abandó per part de les institucions. Per tant, anem a pams. Heu pogut parlar des d'aleshores amb l'alcalde de Badalona, en Rubén Guijarro?
Com vaig dir ahir a la roda, em va trucar casualment dimarts a la tarda, quan el 12 de març vam estar en una concentració, ho vam fer públic, i ell era present. Llavors em truca això casualment dimarts a la tarda per oferir-me el seu recolzament, que ho sent molt, que estan fent tot el possible perquè no torni a passar, que volen reforçar seguretat al centre comercial. I clar, jo li vaig dir, dic, jo, bueno, com han actuat els Mossos, com han actuat des de... bueno, que no té, no, suport psicològic, com han actuat les institucions, que estan totalment abandonades, i que el dia 12 ell estava allà i no es va apropar. I llavors em va dir que tenia tots els recursos municipals a l'abast. Li vaig dir, concreta'm, necessitem psicòlogues, necessitem assistència jurídica, concreta'm-ho. I em va dir, bueno, tens tot el nostre recolzament i a la teva disposició els recursos, però no em va concretar. Però ni a mi... I, quantes nenes que no ho diuen deuen estar totalment aïllades, enfonsades i sense que ningú les ajudi.
T'ho preguntava perquè nosaltres hem demanat avui parlar amb Rubén Guijarro sobre tota aquesta qüestió i la resposta ha estat... És literal, eh? En principi l'alcalde no farà més declaracions sobre aquest tema.
Ah, bueno. Pues no ho sé. Pues espero que em torni a trucar per concretar-me el que necessito. O el que necessita les víctimes, no? Mm. No, no només la meva filla, sinó perquè això no és un cas aïllat, no?
No, n'han passat més, n'han passat més. Dèiem que denunciava reiteradament l'abandó per part de les institucions, ara parlàvem de política, però anem també als Mossos d'Esquadra. Hi ha hagut cert acompanyament a l'hora de procedir a la investigació dels fets?
No, et puc dir que no. Si bé, tot ho he de dir, el dia que hem anat a denunciar, les Mossos de la unitat de Lucas van fer un tracte correcte, o sigui, en cap moment van fer una pregunta fora de lloc, ni cap atacament, o sigui, van fer com se suposa, no?, que ha de ser. Sí que es van oferir assistència psicològica, però com va coincidir que la van trucar de Can Ruti, pues ja això va quedar apartat, i després pues, hem vist com la relació ha anat cada vegada pitjor, i com vaig comentar ahir, la meva filla divendres va sortir plorant, perquè ja no en creuen, m'estan acusant.
Mossos d'Esquadra no creu la teva filla?
No, el divendres la va posar, en un principi sí, però ara com només ha reconegut a un, no reconeix a ningú més, van posar en dubte perquè no col·laborava.
T'ho preguntava perquè un dels agressors també estaria presumptament implicat en l'agressió a una menor d'11 anys al mateix centre comercial. Què en sabeu de tot plegat?
Sí, això ens vam enterar posteriorment de fer nosaltres la denúncia de que la meva filla l'identifiqués. Quan va sortir el cas de la nena d'11 anys, pues, ens vam enterar que aquest noi era comú, estava en les dues agressions, encara que no participés, com a mínim, en la de la meva filla, sí que estava en el grup que la van intimidar.
Anem a més institucions. Recolzament sanitari i psicològic n'ha pogut tenir la teva filla?
Pues des de desembre, que ja li va comunicar a la psiquiatra, com vaig comentar ahir, vam rebre una trucada el 17 de gener. La van derivar, però cap acompanyament. La van derivar a Can Ruti, la unitat d'atenció a la víctima, i ens truquen per anar al març. Hem fet dos visites amb la psicòloga i ara pues, estem a l'espera de que la truquin a veure si li donen més suport. Però ella està abandonada totalment.
Quin ha estat també el paper de l'escola o de l'institut en tot aquest procés?
Bueno, ens hem reunit amb ells, intentaran ajudar en el que puguin. Ella ha parlat amb un dels tutors que va tenir l'any passat i estem aquí, estem esperant a veure com fem avançar tot això respecte a l'institut.
Com sabràs, Teresa, com que aquest no és un cas casual, hem vist casos on agressors sexuals menors de 16 anys han quedat gairebé impunes, sense ser ni expulsats de la mateixa escola on hi estudia la víctima. Això ha passat en casos, perquè el Codi Penal no ho contempla, perquè no es pot deixar sense educació un menor, perquè bla, 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 bla. Tens sensació d'impunitat de cara als agressors?
Bueno, com vas dir ahir, si jo assenyalés directament, estem parlant de menors, que sí, que són uns agressors, però són resultat, no?, d'un sistema salvatge. D'un sistema salvatge només pots esperar que hi hagi gent salvatge, no? No sabem si aquests nens pateixen, han patit maltractament, han patit abandonament, no sabem les condicions que viuen, no?, a casa seva. No els estic exculpant, però tampoc els vull assenyalar perquè no seria correcte, no?, de carregar tot el pes sobre aquests nens que són producte d'aquest sistema.
Aquest dimarts, representants, ens ho deies, representants de l'Ajuntament de Badalona s'han reunit amb membres de l'Hospital Germans Trias i Pujol, la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra, el mateix Centre Comercial Màgic per abordar la situació. Un dels acords ha sigut reforçar la seguretat interior i exterior del centre comercial per evitar nous casos d'agressions. N'hi ha suficient amb això?
No, perquè si hi ha un seguretat, que quan una víctima va demanar ajuda i no la té, més igual si n'hi ha 5 o 10, saps? Si no fa la seva feina, que és assegurar-te que estàs en un lloc segur, la quantitat no supleix la qualitat, no?
Dèiem que la Teresa Prados és portaveu del Comitè de Mares contra la Violència Sexual a Badalona. Com neix aquest comitè, Teresa?
Bueno, pues veient, no?, que bueno, que no són casos aïllats, no?, que havien de fer-ho públic, que havien de dir la frase de "no esteu soles" que fem per la manifestació del 29 d'abril no és una frase buida, no? Si tu, si no estàs recolzada, estàs aïllada, no?, que per això no fas passos endavant, no? I vam decidir que no, que era el moment de dir no callarem, ho hem de fer públic, i sorgeix per això, no? Perquè segur que hi ha més famílies, més mares, més nenes, no?, en la mateixa situació, i que ens trobem com un punt de referència, no?, on poder acudir, on poder lluitar, no?, contra tot això.
El proper dia 29 d'abril, em sembla que acaben dissabte, heu convocat una manifestació a Badalona que anirà des de la plaça de la Vila fins al Centre Comercial Màgic de Badalona,
Sí, correcte, a 11:45.
Qui participa d'aquesta manifestació? Qui són els convocants?
Bueno, en principi serem el Comitè de Mares, estaran Lliures i Combatives, el Sindicat d'Estudiants, que hi ens van recolzar també a la roda de premsa, i estem fent una crida a totes les organitzacions, a tots els activistes que s'assumin, no?, perquè juntes som més fortes, no?
Dia 29 d'abril, tothom a aquesta manifestació de Badalona a recolzar una causa tan justa com aquesta que ens està explicant Teresa Prados, que és portaveu del Comitè de Mares contra la Violència Sexual a Badalona. Mira, Teresa, estic mirant totes les cares dels membres del meu equip allà a la peixera, i per tant, com que m'ho estan dient amb la mirada, jo t'ho dic, una abraçada enorme, enorme, enorme a la teva filla i a tota la teva família. Que vagi molt bé, una abraçada molt gran.
Moltes gràcies a vosaltres. Sí.